Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, feu terra aquest dijous. Per fi és dijous, 22 de febrer del 2024... Avui comencem el dia amb un ambient menys fred que ahir. El migdia serà càlid en temperatures dels 19 als 24 graus. Durant tot el dia el sol es combinarà amb alguna banda de núvols prims i a la tarda s'espera neu al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida. El vent de ponent bufarà fort a moltes comarques catalanes i demà, ara ens ho explicarà la Mònica Usart, presumptament arriben les temperatures fredes. La causa del tsunami democràtic podria quedar anul·lada per diversos errors de forma del jutge Manuel García Castellón. El País publica la pròrroga en què el jutge va demanar allargar la instrucció i, per exemple, el document explica que la investigació va començar fins i tot abans que es fes el referèndum, mentre que en pròrrogues posteriors canvia la data. Això se suma al que ja fa unes setmanes va denunciar la defensa de Josep Lluís Alay, que assegura que García Castellón va demanar la pròrroga fora de termini. El diari recorda que hi ha precedents en què tot el cas ha quedat anul·lat per errors similars. Això després que el jutge del tsunami hagi recriminat a Suïssa la negativa a col·laborar en la investigació del cas. En un escrit, retreu al govern de Suïssa que ho faci, diu ell, per motius polítics. El Nacional, a més, explica que el magistrat vol fer arribar a les autoritats del país l'informe dels fiscals del Tribunal Suprem que acusa el president Puigdemont de ser el líder d'una organització terrorista. I a banda, segons també el País, García Castellón també ha demanat una reunió amb el govern de Suïssa i ha vetat Félix Bolaños perquè considera que el govern espanyol és qui va filtrar el document suís crític amb el jutge. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia. Neus Tomàs, David Fernández, Conxi Baray i Pere Mas, Tian Riba, trepitja avui l'ull de poll. A més, també hi afegirem al llarg del matí el Pablo Iglesias perquè ens expliqui la davallada de l'esquerra a les últimes eleccions de Galícia. Això el dia en què s'ha de saber a partir de les 10 la sentència, sembla, del judici a Dani Alves. Les parts estan convocades a l'Audiència de Barcelona a aquella hora del matí. I per cert, atenció a aquesta xifra que és molt preocupant. Més de la meitat dels nanos, dels nois d'entre 16 i 24 anys consideren que el feminisme ha anat massa enllà. També 6 de cada 10 pensen que les dones posen denúncies falses per perjudicar els homes. Són dades del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió. Els esports. El Barça deixa escapar la victòria a Nàpols i empata 1 a l'anada dels vuitens de la Champions. L'equip de Xavi va arrencar molt bé els primers 20 minuts del primer i de la segona part, però a poc va anar desinflant-se. Lewandowski va marcar el minut 60, però el Nàpols, que fins llavors no havia xutat a porteria, va empatar a un quart d'hora pel final amb gol d'Osimhen. La tornada d'aquí a 3 setmanes a Montjuïc, a l'altre partit dels vuitens de final, a l'últim minut, Porto 1, Arsenal 0. Joan Jopallàs, Santi Segurola i Roger Saperes en parlaran aquí al món a RAC1 avui i cap a quarts de 12 parlarem del fenomen Taylor Swift, un fenomen que va molt més enllà de la música, té una dimensió social i fins i tot política. Com s'explica aquesta bogeria per tot el que envolta aquesta cantant? En parlarem amb en Tea Cabrera, que estudia la figura de la Taylor Swift, en Guille Milky Way, en Maria Xinxó i també amb el Back to Back Chip i Chips, Albert Pedrol. I amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Doncs sí que diversos errors del jutge que instrueix el cas Tsunami amenacen d'anul·lar tota la causa. El País ha tingut accés a la primera de les 5 pròrrogues que Manuel García Castellón va sol·licitar per continuar posant la lupa sobre el cas. És un escrit del 2021 en què el jutge es fa una embolica amb les dates dels fets que investiga i que, a més, ell mateix va signar fora del termini legal. Segons el diari, d'una banda, el magistrat, per error, assenyala que la investigació comença arran dels fets del 8 de maig del 2021. 2017, quan ni tan sols s'havia celebrat el referèndum de l'1 d'octubre. Això, mentre que la resta de pròrrogues diu que les actuacions van començar el 22 de novembre. A més, García Castellón va demanar per primer cop prorrogar la investigació 3 dies després que acabés el termini legal, el 29 de juliol de 2021. S'acabaven els 12 mesos inicials d'instrucció i la signatura no es va fer efectiva fins al 2 d'agost. L'Audiència Nacional ja està analitzant aquests errors. Ho fa arran del recurs de 3 dels imputats que demanen la nul·litat de la instrucció. Són Josep Lluís Alai, Xavier Vendrell i Marta Molina. Per cert, que el País també recorda l'antecedent d'un cas similar. El juny del 2021, el Tribunal Suprem va arxivar un procediment contra l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, en l'anomenat cas Passarel·les, perquè la pròrroga, en aquest cas, també va arribar fora de termini i es va acabar absolent l'investigat.
Però García Castellón no s'arronsa i ara fins i tot s'enfronta a Suïssa per negar-se a col·laborar en el cas Tsunami.
Sí, després que el govern helvètic qüestionés la investigació per terrorisme, García Castellón ha tret les urpes i ha renyat les autoritats de Suïssa. Diu que, segons els tractats internacionals, no es poden negar a col·laborar amb la justícia espanyola simplement per motius polítics. A més, ha demanat als fiscals del Tribunal Suprem que li facin arribar l'informe que van redactar la gran majoria dels membres, en què sostenen que Carles Puigdemont era el líder de Tsunami Democràtic i que va cometre delictes de terrorisme. Segons explica el Nacional, García Castellón el vol fer arribar a Suïssa per esclarir dubtes. La sol·licitud del jutge al Suprem és insòlita perquè l'informe vinculant no és el d'aquests fiscals, sinó que serà el que faci la fiscal general de l'Estat, i tot apunta que, de fet, podria ser contrari a la investigació per terrorisme. Per cert, que en l'escrit que ha enviat a Suïssa, el jutge també ha demanat al govern helvètic una reunió on, segons el diari El País, el mateix García Castellón hauria vetat la presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños, ja que sospita que va ser el govern espanyol qui va filtrar l'informe de Suïssa.
Està agafant una component política, aquest home. Vaja, un García Castellón que, a més, a les últimes hores també ha estat protagonista a la xarxa. S'ha fet viral un vídeo on reconeix que havia mentit els jutges francesos.
Sí, el fragment és d'una conferència que el jutge va fer a principis d'octubre al Foro La Región, un diari gallec. En aquesta xerrada, el magistrat explica que va enganyar la justícia francesa perquè col·laboressin amb ell. França estava buscant un militant independentista cors que havia assassinat l'any 2000 el prefecte de Còrsega, i García Castellón va dir a les autoritats franceses que el tenien localitzat a Espanya, a canvi que França després els facilités tota la informació que tenien sobre ETA.
Después de estar metidos 8 horas en una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira. Te dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol.
En una piulada, Puigdemont ha carregat contra el jutge. Diu textualment que aquest mateix personatge sigui el que ens acusa de terrorisme per les manifestacions de Tsunami Democràtic ja hauria de donar una pista sobre la veracitat de la causa. Una mentida rere l'altra, com és propi dels mentiders confessos com ho és ell.
Sí, bueno, a més, una de les persones que va fer aquesta piulada, que és la periodista Silvia Inxau Rondo, de Televisió Espanyola, va fer un tuit quan va passar això que deia: quedarme escuchando hasta el final y descubrir que un juez reconoce que mintió a sus colegas franceses para lograr su colaboración. Tu, bèstia. Bueno, avui estarem molt pendents també de l'Audiència de Barcelona, que farà pública probablement la sentència del judici de Dani Alves.
Sí, el tribunal que l'ha jutjat ha citat totes les parts a les 10 del matí per donar la seva resolució, i serà el futbolista, que recordem que està empresonat a Brians 2 des del gener de l'any passat, i també la fiscal i l'advocada de la víctima, que fa l'acusació particular. Ara bé, la notificació no es farà en públic, per tant no hi haurà premsa a l'interior de l'edifici de l'Audiència. Alves s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó per l'agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Una sentència que arriba ben aviat, perquè fa només un parell de setmanes, recordem-ho, es va fer el judici.
I a tot això, més enllà de més de la meitat del jovent, això és terrible, més de la meitat dels joves d'entre 16 i 24 anys creu que el feminisme ha anat massa lluny.
Sí, ho revela un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. De fet, 6 de cada 10 homes d'aquesta franja d'edat, dels 16 als 24 anys, asseguren que les dones posen denúncies falses per fer mal a la parella i treure'n diners. Pràcticament la meitat diuen que la crítica als acudits masclistes és exagerada i que parlar tant d'assetjament sexual pot empitjorar les relacions entre homes i dones. I si mirem per partits, els nois joves i votants de Vox són els únics que creuen que són els homes els que pateixen desigualtats. Tot plegat en una enquesta que també pregunta sobre la immigració, la gran majoria creu que és bona per l'economia i la vida cultural.
El director del CEO, en Jordi Muñoz, deia ahir que la societat catalana, amb aquest CEO, sembla com si girés cap a la dreta. Jo crec que moltes de les coses de les que estan passant, de joves de 16 a 24 anys, en el fons, segons quines edats, fas i parles del que veus al teu entorn. I el teu entorn val dels amics, però també de casa. També del que sents per casa, del que diuen els pares. I això és preocupant. Efectivament, és una dada preocupant. En fi, avui en parlem al Monarrac i mentrestant el Barça jugarà la classificació pels quarts de final de la Champions a Montjuïc després d'empatar un al camp del Nàpols.
Això serà d'aquí a 3 setmanes, el dimarts 12 de març. Els de Xavi Hernández van xutar 6 vegades a porteria i podrien haver sentenciat l'eliminatòria a la primera meitat, però van perdonar i ara han deixat viu un Nàpols en hores molt i molt baixes. La primera mitja hora del Barça va ser una de les millors de la temporada, va tenir 3 ocasions molt clares, però curiosament no es va avançar fins a la represa amb gol de Lewandowski. Ara bé, després d'això es va tornar a veure una versió mediocre dels de Xavi, l'equip va deixar de pressionar, el Nàpols va créixer i el seu golejador, el nigerià Osimhen, va empatar un quart d'hora pel final en l'únic xut a porteria dels italians. I com és habitual, aquí el Barça no va saber defensar-se amb la pilota, va perdre el control i va acabar patint contra un rival que només s'ha entrenat 2 cops amb el seu nou entrenador. Xavi marxava de Nàpols amb sensacions contraposades.
Crec que avui ens podem sentir orgullosos de la imatge que ha donat a l'equip i com ha competit. Crec que és el camí per competir en el partit de tornada. Estic satisfet, molt satisfet en el joc, però el resultat no ens dona, és una pena que no ens doni la raó.
Champions al marge, el proper partit del Barça és aquest dissabte contra el Getafe a Montjuïc.
Són les 6 i 11 minuts del partit d'ahir. Ahir sí que jugàvem els xipi-xips. El Nàpols em va semblar... Mare meva. Mare de Déu.
Ja li agradaria el Nàpols, ser els xips, també t'ho dic.
Ja. Ja, el primer quart d'hora, el Barça va estar molt... Hem de dir que el primer 15-20 minuts va estar molt bé. Tot i que davant tenia el tocador la senyorita Pepis, eh? Era una cosa... Quin equip més fluixet, pobres. El que passa és que saps que em fot por? Que no el mates. Però que dius tu, que no el mates. I llavors el partit de tornada és com si anessis al 0-0, perquè recordem que ara ja no valen dobles gols a camp contrari, amb la qual cosa un 2-2 et porta la pròrroga i un 0-0 et porta la pròrroga. I un susto i l'equip que posi nerviós i... Bueno, veurem. A priori el Barça ho té molt bé. En condicions normals, el Barça ho té molt bé. Molt bé. En fi, són les 6 i 12 minuts, ho comentarem a la tertúlia de futbol avui amb el Joan Jopallàs, amb el Roger Saperes i el Santi Segurola. Passarem més enllà del Barça. El Porto va protagonitzar una de les grans sorpreses de la jornada després de guanyar 1-0 l'Arsenal, a més en temps de descompte amb un golaç del brasiler Galeno. Per cert, que el Congrés Mundial de Mòbils, vaja, el Mobile, ha vist els seus assistents de la situació de sequera que viu Catalunya.
Sí, el Mobile, recordem, obrirà portes la setmana que ve al recinte Gran Via i l'organització ha enviat un correu electrònic als congressistes advertint-los de la situació de sequera que passa ara mateix al país i en què se'ls demana també fer servir aigua amb responsabilitat els dies que estiguin aquí a Catalunya. La setmana que ve al Mobile hi participaran 360 empreses catalanes, una xifra rècord que suposa un augment del 8% respecte a l'any passat. L'organització espera rebre aquest any 95.000 visitants i apropar-se ja a les xifres del 2019.
Ja que hi som. Mònica, aviam, s'espera pluja aviat o no?
Sí, però no solucionarà aquesta situació. No, eh? És a dir, seran ruixats de curta durada que no ens portaran una situació de pluja general.
No
i
veu
generosa.
Res cap allà.
No. Ara per ara, no. Aquella situació que potser dibuixàvem de cara a mitjans de la setmana que ve, no, o sigui, és veritat que dilluns hi hauria alguns ruixats a la meitat nord de Catalunya, que també ens interessa que caigui aigua entre Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, que és on tenim les conques internes, però ja et dic, no una situació de pluja general. Avui, de moment, tranquil·litat. Hem de remarcar que pugen les temperatures avui. Sí, aquest migdia serà més càlid que ahir perquè bufarà el vent de ponent, que és un vent reescalfat, que es notarà a moltes comarques i farà disparar més els termòmetres. I de precipitació, només alguns ruixats a la tarda, al Pirineu i al Prepirineu, començant per la banda de Lleida i després estenent-se cap a la resta. Es començarà a notar en aquesta zona del país ja la baixada de les temperatures, perquè la cota de neu avui a última hora baixarà fins als 1.000 metres tan sols en aquesta zona del país. La propera matinada, ruixats a les comarques de Girona i de Barcelona, i demà a primera hora del dia plourà cap a l'Empordà, el Gironès, el Maresme, la Selva i també cap al Vallès Oriental, i la resta del dia alguns ruixats dispersos bàsicament al nord del país. I continua el vent al centre i al sud i demà sobretot remarcar la baixada forta dels termòmetres que ens portarà a valors més hivernals tant demà com també al cap de setmana i pinta que la setmana que ve també es mantindria aquest fred. No tornarà a pujar la temperatura com ho farà avui, per exemple, no, es mantindrà més tocada i més normal per aquesta època.
És molt anormal.
És anormal, sí. I dissabte s'espera seguiran ruixats a les comarques de Girona i de manera més dispersa també comarques de Barcelona i Pirineu. En canvi, a Ponent i al sud farà més sol, amb aquest vent que es mantindrà també a les comarques del sud. I diumenge plourà a les comarques de Ponent i també al Pirineu. Per tant, tenim aquests ruixats que aniran caient aquí i allà, sobretot al nord del país, però que no ens arreglaran aquesta situació. I a tot estirar, si mirem fins diumenge l'acumulació d'aigua, entre 15 i 25 litres al nord del país i a la costa de Barcelona, per exemple, o extrem sud, per sota dels 5 litres per metre quadrat. Per tant, res.
No
ens arregla res, però canvia el panorama.
Sí, això sí. Per cert que els pagesos van col·lapsar ahir al centre de Madrid.
Sí, 12.000 agricultors, segons els sindicats, 4.000, segons el govern espanyol, van ocupar la capital espanyola amb 500 tractors en la protesta més multitudinària i sorollosa de les que s'ha fet fins ara a l'estat espanyol contra la política agrària. La tractorada a Madrid va acabar davant la seu del Ministeri d'Agricultura i va estar protagonitzada per alguns enfrontaments entre la policia i els pagesos, que va acabar amb dos agricultors detinguts i cinc policies ferits. Dilluns que ve hi ha una altra tractorada a Madrid convocada, en aquest cas, pels tres sindicats majoritaris.
Hi ha un d'aquests temes que bàsicament aquí a Catalunya se'n parla molt poc. Són temes d'aquests que són molt madrilenys, molt de la premsa de Madrid. I ja veureu que això agafarà volada, que és un mal de cap que li ha sortit al PSOE, el cas de corrupció que investiga la Guàrdia Civil i que esquitxa l'entorn de qui va ser ministre de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.
Sí, els agents han detingut qui va ser la mà dreta d'Ábalos quan estava al capdavant de la cartera de Foment, és Coldo García, i l'acusen d'un presumpte frau en la compra de mascaretes durant la pandèmia, amb la qual, segons El Mundo, s'hauria embutxacat 10 milions d'euros. La Guàrdia Civil va detenir 20 persones ahir en 8 províncies diferents. L'origen de tot és una denúncia del Partit Popular de Madrid sobre la compra massiva de mascaretes a principis del 2020. Són mascaretes que els ministeris de l'Interior i Foment i les comunitats de les Illes Canàries i Balears van comprar conjuntament, en total 53 milions d'euros, i la policia creu que aleshores assessor del ministre de Valors hauria format part d'aquesta trama de cobrament de comissions i suborns que després també hauria servit per comprar pisos, cases de luxe i cotxes d'alta gamma.
I a tot això, el Departament de Salut ha detectat un nou brot de tos farina a Catalunya, ara a Terrassa.
Sí, el Departament confirma que ha diagnosticat 200 casos a 12 escoles diferents. Tots són lleus. Aquesta malaltia, recordem que és infecciosa i ha tornat amb força després de la pandèmia. En aquest 2024 s'han registrat, si fa o no fa, els mateixos casos que en tot l'any passat. Al voltant de mig miler, a principis de mes, s'investigaven diversos brots a Cerdanyola del Vallès. La incidència també ha augmentat amb força, però a les comarques de Lleida.
Bueno. I la presó model de Barcelona commemorarà els 50 anys de la mort de Salvador Puig Antich.
Sí, del 2 al 7 de març, una trentena de referents de la cultura, el dret i el pensament reflexionaran sobre les lluites socials i recordaran la figura de Puig Antich, que va morir executat a la presó model per part del règim franquista, i per això, doncs, la majoria d'actes de record es faran allà. Sota el títol El compromís vigent 1974-2024, durant 6 dies es parlarà de què queda en l'actualitat de la seva lluita. Alguns dels ponents seran Anna Cellers, Carles Vallejo, Lluís Llach, Sergi Bel Bel, Fernando León de Aranoa i les germanes Puig Antich. Podran assistir a les xerrades 300 persones cada dia amb reserva prèvia, i això sí, també de forma gratuïta.
I tot això, la participació d'Israel en el pròxim festival d'Eurovisió sembla que penja d'un fil.
Sí, segons diversos mitjans israelians, els organitzadors del festival no veuen amb bons ulls la cançó que ha presentat El País. Diuen que la lletra inclou missatges polítics i referències explícites a la guerra de Gaza. De fet, la cançó es titula October Rain i l'hauria d'interpretar la cantant Edan Golan. Encara no l'hem pogut sentir perquè precisament per aquest motiu se n'està endarrerint la publicació, però a ningú se li escapa que el títol de la cançó, October Rain, podria estar relacionat amb l'atac de Hamas del 7 d'octubre, que va desencadenar en l'actual guerra a la Franja de Gaza.
Bueno, i pel que fa als esports tenim alguna cosa més?
Sí, dues qüestions molt ràpides, que Anglaterra, el Liverpool va guanyar 4-1 al Luton Town i torna a distanciar-se 4 punts del City, tot i que els de Pep Guardiola tenen un partit pendent. I als Estats Units, aquesta matinada, l'Inter Miami ha obert la temporada de la MLS. Han sigut titulars Messi, Jordi Alba, Luis Suárez i Busquets, i l'equip de Florida s'ha estrenat amb victòria 2-0 contra el Real Salt Lake.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàlim. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Pues mira,
com va?
Mira, molta son. Molta. Avui molta.
Fas cara de...
Sí. I a més, mal de cervicals, però en fi.
Oh.
Sí, això és...
Jo em vaig a fer el massatge abans d'ahir,
sí.
I avui estic ja molt millor.
Sí?
Després d'aquella... Fa mal quan toques el punt, però sembla mentida, les cervicals. Que, com pot ser, tu? De sobte t'agafa aquell dolor i estàs enganxadíssim.
Aquesta nit vas al nit del lloro.
Sí. pues, ja saps, un lloc d'aquests que fan aquestes... No, però és que és veritat, penso, sí, jo sí. Què he fet perquè em faci tant de mal? Si, no, yeah. Si faig una vida molt tranquil·la, m'entens? Mm.
Pot ser des del coixí?
Sí, el coixí.
I a l'ordinador.
A l'ordinador.
Tot el dia.
Tot això, sí, sí.
No, i que el cap, al final... Jo tinc un cap considerable, saps? I clar, pesa. A mi m'ho van dir un dia. Em van dir, clar, és que el cap fa entre 2 i 3 quilos, que els teus, que la teva espatlla ho està suportant tot el dia. Penso, doncs pues, sí.
Sí.
Sí, sí. A mi un casc normal no m'entra, saps? Vull dir, he d'agafar... A veure, tampoc tinc un cap gegant, que la gent que no em veu no es pensi que semblo un cap de castanya, però bueno, el típic casc allò de... Pues no.
Et cordes la gorra a l'últim botó.
Exacte. No, a l'últim botó tu també, eh?
Sí, sí.
Pues si no se't nota gens que tens el cap gros.
És que tinc molt cabell i sembla que el cabell...
Ah, ocupa.
Sigui tou, però és cap.
Però és fi, no? El cabell?
Bueno, ja ho discutirem.
Bueno, en fi, que...
Que avorrits que sou.
No, perdona.
Va, digues tu alguna
cosa. Jo tinc una vida tranquil·la, però, escolta, que sigui tranquil·la no vol dir que no...
No.
M'entens? Jo ahir al vespre em vaig posar unes espalmetes al menjador de la casa perquè vaig pensar, doncs sí. Pues, perquè estigui sol no té per què, m'entens? Doncs no, pues em vaig posar unes espalmetes amb olor canyella i ja està.
Sí. Què vas fer amb aquestes espalmetes?
Res, anaven cremant. I m'arribava l'olor i pensava, ai, quina olor més agradable, saps?
Ja. I vas a dormir.
Sí.
Es van apagar per això, no?
Es van apagar soles, duren 2 hores i pico. I mentre anava posant la rentadora, recollint la cuina i això, sí, pues, les espalmetes allà, en plan santuari.
Quina bogeria, saps? Vius al límit, eh?
A veure, tu, com vius?
No, jo vaig anar al Barça, vull dir,
ui, sí, també vius al límit, tu. De veritat. Bueno, s'està fent tard. Potser que anem al diàleg d'avui, que és del, tu diràs, un moment de descoordinació després de l'Atlètic de Bilbao Girona, en què el Miquel Agut mirava de recollir les declaracions dels de Mitchell, volem dir.
Vaig estar gent del Girona el dia de la festa de l'esport que vam estar,
però
i
bueno,
admetien
que arriba a Eric a la
era la baixa més important.
Però sí, que consideraven que faria mal l'absència de Mitchell a l'Areta.
Anem a escoltar Eric i hem de fer una publicació, no se'ns acumularan. Tira, Miquel, tira.
Quan diguin, va, doncs som-hi. Hola, Eric, bona nit.
Què diràs amb Aleix Pariser?
A tomar por culo.
M'encanta. Tan divertits aquests talls.
Són les 6:21. Mira, farem una cosa. Avui parlarem a partir de 11:45 aproximadament del fenomen de la Taylor Swift. Fenomen que he de confessar, deu ser l'edat, que no l'entenc. Em sembla que està bé, però aquesta bogeria que afecta ja a la societat nord-americana i fins i tot la política nord-americana no l'acabo d'entendre, però realment s'ha de reconèixer que és un boom de dona i que està a la mar de bé i que estem... Fa molts anys que canta aquesta dona. De fet, té una cançó amb una portada d'un disc que em recorda de lluny, pam, la Angie Cárdenas, la dona de l'Alfons Arús, quan tenia 16, 17 anys, 18 anys, jo la vaig conèixer quan estava a Ràdio Joventut, però que sembla la portada, sembla ella. I de lluny, i una cançó... Mira, el Dani Samuel diu que sí. El Dani Samuel diu que sí. I canta una... Bueno, en aquest àlbum canta una cançó dedicada a un cantant que Man Ramos i a mi ens agrada molt. Sí, la cançó es diu El nom del cantant. I parla d'una història, d'una lletra d'una cançó, aquesta lletra, que diu que passa el dia escoltant cançons del Tim McGraw. He said the way my blue eyes shine. Put those Georgia stars to shame that night. They said that's a lie. Just a boy in a Chevy truck that had a tendency of getting stuck on back roads at night. And I was right there beside him all summer long. Song, the one we dance to all night long. The moon like a spotlight on the lake. When you think happiness, I hope you think that little black dress. Think of my head on your chest and my old faded blue jeans. When you think to my girl, I hope you think of me. September saw of tears and thanking God that you weren't here to sing like that.
When you think Tim McGraw, I hope you think my favorite song. Someday you'll turn your radio on. I hope it takes you back to that place. When you think happiness, I hope you think that little white dress. Think of my head on your chest and my old faded blue jeans. When you think Tim McGraw, put those Georgia stars to shame that night. I said that's a lie.
I amb Taylor Swift hem arribat a les 6:26.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui les portades dels diaris no es posen d'acord en cap tema destacat, però a Madrid n'hi ha un que sobresurt de la resta, la detenció d'un exassessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos.
Sí, el País titula detingut un exassessor d'Ábalos per lucrar-se amb les mascaretes i diu que Koldo García l'han detingut per un cas de presumpta corrupció. El Mundo diu directament Koldo va cobrar comissions gràcies a la seva relació amb les autoritats. Assegura que l'home fort d'Ábalos es va fer ric en el moment més cru de la pandèmia, que l'assessor liderava una trama per rebre contactes sanitaris per 52 milions i que la corrupció esquitxa els ministeris de Transports i Interior i els governs del PSOE, les Illes Balears i les Canàries. L'ABC també s'ho capa, titula Cau la mà dreta d'Ábalos per corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia, i afegeixen. Detenen Koldo García, la seva dona, el seu germà i 17 persones més en una trama d'adjudicacions en administracions del PSOE que va denunciar Ayuso. Finalment, a La Razón hi llegim, la justícia acorrala per corrupció un exassessor d'Ábalos i explica que Transports va adjudicar contractes per valor de 53 milions d'euros per comprar mascaretes.
I repassem també aquesta hora les portades de la premsa comarcal.
El diari de Girona titula investiguen un forat de 100.000 euros a l'AFA d'una escola de Lloret. El diari de Tarragona diu que el Hard Rock segueix en peu. El Segre diu la Paeria ratifica que gairebé tota la ciutat tindrà contenidors de la brossa amb xip. El Regió 7 diu una inauguració d'alçada pel Museu del Marroc.
A 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Dissabte que bravo ens trobarem els lineals. Comprant calçots a la terra i tot amb l'IVA
aquest dissabte 24 de febrer a Capravo i a Capravo a casa, emporta l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Del 24 de febrer al 2 de març, portes obertes a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès.
La més gran exposició amb més de 120 vehicles, entre caravanes, autocaravanes i campers noves i d'ocasió, amb grans rebaixes i promocions.
Recorda, portes obertes del 24 de febrer al 2 de març a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès. T'hi esperem.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca al Corte Inglés. Així són les ofertes límit. Fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que una sèrie d'errors podrien deixar en paper mullat la causa de Manuel García Castellón contra Tsunami Democràtic.
El País explica que en una de les pròrrogues que el magistrat va demanar per investigar el cas es va equivocar amb les dates dels fets i a més va presentar el document fora del termini legal. L'Audiència Nacional ja ho està analitzant.
I mentrestant, García Castellón s'enfronta a Suïssa per negar-se a col·laborar en el cas.
Diu que segons els tractats internacionals no poden dir que no per motius polítics i a més els vol enviar l'informe de la majoria de fiscals del Suprem que donen suport a les seves tesis, tot plegat mentre Carles Puigdemont l'acusa de mentider.
D'aquí a unes hores es farà pública la sentència a Dani Alves.
L'Audiència de Barcelona comunicarà a les 10 del matí. Alves s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó per l'agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona.
Més de la meitat dels joves catalans creuen que el feminisme ha anat massa enllà.
Ho diu un baròmetre del CEO que apunta també que se senten discriminats. De fet, 6 de cada 10 considera que les dones posen denúncies falses. En canvi, les noies joves són més feministes que mai. 8 de cada 10 creuen que no ha anat massa enllà.
El Barça empata a 1 al camp del Nàpols i es jugarà la classificació pels quarts de final de la Champions a Montjuïc.
D'aquí a 3 setmanes, els de Xavi Hernández van fer una bona primera meitat, van acabar amb 6 xuts a porteria, però van perdonar i marxen de Nàpols amb un únic gol de Lewandowski. D'altra banda, el Porto sorprèn l'Arsenal i agafa avantatge amb un gol al minut 94.
Els pagesos col·lapsen al centre de Madrid.
12.000 agricultors segons els sindicats, 4.000 segons el govern espanyol, van ocupar la capital espanyola amb 500 tractors en una protesta que va acabar al Ministeri d'Agricultura amb 2 agricultors detinguts i 5 policies ferits.
L'entorn de l'exministre socialista José Luis Ábalos és quitxat per un cas de corrupció.
La Guàrdia Civil ha detingut 20 persones, entre elles qui va ser la seva mà dreta al Ministeri de Foment, Koldo García. L'acusen d'haver-se embutxacat 10 milions d'euros en un presumpte frau en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
I Salut ha detectat un nou brot de tosferina a Catalunya.
Aquest cop a Terrassa, el departament ha diagnosticat uns 200 casos a 12 escoles diferents, tot i que són lleus. Des de principi d'any ja hi ha hagut els mateixos casos a Catalunya que durant tot l'any passat.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Avui tornarà a pujar la temperatura i també bufarà el vent.
Sí, bufarà un vent de ponent reescalfat que dispararà els termòmetres aquest migdia fins a màximes que es mouran entre els 19 i els 23 graus i tot plegat amb sol, amb algunes bandes de núvols i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu que començaran per la banda de Lleida i després avançaran cap a la resta, amb cota de neu que baixarà fins als 1.000 metres. I demà cauen en picat els termòmetres amb alguns ruixats, sobretot entre Girona i Barcelona.
I què marquen aquesta hora els termòmetres?
Al voltant dels 13 graus a la ciutat de Barcelona, 11 graus a Tarragona i també a Vallirana, 8 a Lleida, Girona i també a Pujalt i 7 graus a Solsona.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
El que fa a les carreteres, ja ha vist per boira densa a dos trams de l'N240 entre Valls i Montblanc i també entre l'Espluga de Francolí i Vimbodí, en tots dos sentits de la marxa. I el transport públic a hores d'ara cap incidència destacable. Són les 6:33 minuts, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 22 de febrer.
RAC 1.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei Instavia a Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat i comença a estalviar.
Vuelve Reyes Monforte con la Condesa Maldita, el true crime que escandalizó a la Europa de principios del siglo XX. Una novela de intriga, pasión y crimen sobre la emocionante historia real de María Tarnowska. La Condesa Maldita, ya a la venta en librerías y tiendas online.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 18 de febrer al 3 de març, onzena quinzena de la cuina de la carxofa. Amb el restaurant El Trabuc, gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa amb El Trabuc. eltrabuc.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Adredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà.
Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Fins al 27 d'abril, el Festival Empremtes porta la música d'autor i el talent emergent a la ciutat de Barcelona.
Una experiència musical única on artistes com Antí López, Les Migues, Marina Rossell, Roger Mas, Funambulista o Celtas Cortos deixaran la seva empremta a diverses sales de concerts.
Una programació eclèctica al cor de Barcelona. Compra les teves entrades a empremtes.com. Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6 i 38 minuts. Diversos errors del jutge Manuel García Castellón podrien deixar en paper mullat tota la causa de Tsunami Democràtic. El diari El País ha tingut accés a la primera de les 5 pròrrogues que García Castellón va sol·licitar per continuar posant la lupa sobre la causa que, recordem, vol atribuir delictes de terrorisme, entre d'altres, a Carles Puigdemont i Marta Rovira. És un escrit del 2021 en què el jutge es fa una embolica amb les dates dels fets que investiga i que, a més, ell mateix va signar fora del termini legal. De fet, l'Audiència Nacional ja està analitzant aquests errors. Ho fa arran dels recursos de 3 dels imputats que demanen la nul·litat de la instrucció. Un d'aquests és el de l'advocat Josep Lluís Alà, Ai, que us vam explicar fa cosa de 3 setmanes aquí al Món RAC1, però ell també s'hi han sumat dos investigats més, Xavier Vendrell i Marta Molina, Agustí.
Sí, tots ells denuncien que la interlocutòria del jutge està plena d'irregularitats. Segons el diari, d'una banda, García Castellón, per error, assenyala que la investigació comença arran dels fets del 8 de maig del 2017, quan ni tan sols s'havia celebrat el referèndum de l'1 d'octubre. Això mentre que la resta de pròrrogues que ha demanat els últims anys el magistrat de l'Audiència Nacional i diu que les actuacions van començar el 22 de novembre. A més, a la resta d'interlocutòries de pròrroga, García Castellón ja parla de delictes de terrorisme, mentre que la primera només menciona presumptes delictes de defraudacions i maquinacions per alterar el preu de les coses. Però això no és tot, com ja va denunciar Gonzalo Boya i confirma avui El País, aportant el document de la interlocutòria, García Castellón va demanar per primer cop prorrogar la investigació 3 dies després que acabés el termini legal. El 29 de juliol del 2021 s'acabaven els 12 mesos inicials d'instrucció, però el jutge no en va fer efectiva la pròrroga fins al 30 de juliol i, a més, el document no el va signar fins al dia 2 d'agost. Tot i això, segons explica el diari, la Fiscalia no hi veu cap error de procediment, mentre que el mateix García Castellón s'espolsa les puces de sobre i assegura que ell va redactar-ho i firmar-ho tot dins del termini marcat.
Per cert, que El País recorda l'antecedent d'un cas molt similar. El juny del 2021, el Tribunal Suprem va arxivar un procediment contra l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, en l'anomenat cas Passarel·les, perquè la pròrroga també va arribar fora de termini i es va acabar, per tant, absolent l'investigat. Són les 6 i 40 minuts. Tot i això, com dèiem, el jutge de l'Audiència Nacional no s'arronsa i continua tenint entre cella i cella relacionar Tsunami Democràtic i el terrorisme. Ara, fins i tot, desafia Suïssa després que El País qüestionés la seva investigació. Diu que, segons els tractats internacionals, no es poden negar a col·laborar amb la justícia espanyola simplement per motius polítics, i més, tenint en compte que s'investiguen presumptes delictes greus de terrorisme.
En un escrit, el jutge també ha demanat al govern de Suïssa una reunió per aclarir els dubtes sobre aquesta col·laboració, una trobada on, segons El País, el mateix García Castellón hauria vetat el ministre de Justícia, Félix Bolaños. Tem que hagi estat el mateix ministeri l'encarregat de filtrar la resposta de Suïssa al País i, de fet, ja ha obert una causa secreta per investigar.
Sigui com sigui, en aquesta reunió amb el govern suís, el jutge vol esclarir tots els dubtes sobre la seva investigació per terrorisme i per això també ha demanat als fiscals del Tribunal Suprem que li donin l'informe que van redactar la major part dels membres en què sostenen que Carles Puigdemont era el líder de Tsunami Democràtic i que va cometre delictes de terrorisme. Segons explica El Nacional, la petició de García Castellón al Suprem és insòlita perquè l'informe vinculant no és el d'aquests fiscals, sinó que serà el que faci la fiscal general de l'Estat i que tot apunta que podria ser precisament contrari a la investigació per terrorisme. Doncs bé, mentre el Poder Judicial fa costat a García Castellón, continuen sortint a la llum documents del magistrat de l'Audiència Nacional que qüestionen la seva imparcialitat i també la seva manera de treballar. Els fragments que ara sentirem són d'una conferència que el jutge de l'Audiència Nacional va fer a principis d'octubre al Foro La Región, que és un diari gallec. En aquesta xerrada, el magistrat explica, en forma d'anècdota això sí, que va mentir a uns jutges francesos perquè col·laboressin amb ell.
Sí, per situar-nos, França estava buscant Ivan Colonna, un militant independentista cors que havia assassinat l'any 2000 el prefecte de Còrsega, i García Castellón va dir a les autoritats franceses que el tenien localitzat a Espanya, tot i que era fals.
Después de estar metidos 8 horas en una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira. Te dije, muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos, no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol.
I per què s'ho va inventar? Doncs per forçar la signatura d'un acord entre José María Aznar i el primer ministre francès perquè França facilités a Espanya de forma immediata informació sobre ETA. En un primer moment, França s'hi va negar, però després d'aquesta mentida de García Castellón va acabar acceptant.
En una piulada, Puigdemont ha carregat contra el jutge, diu textualment que aquest mateix personatge sigui el que ens acusa de terroristes per les manifestacions de Tsunami Democràtic, hauria de donar una pista sobre la veracitat de la causa, una mentida rere l'altra, com és propi dels mentiders confessos com ell. 6 i 43 minuts, més coses. L'Audiència de Barcelona farà pública avui la sentència del judici de Dani Alves. El tribunal, que l'ha jutjat, ha citat totes les parts a les 10 del matí per donar la seva resolució.
I serà el futbolista, que recordem que està empresonat a Brians 2 des de gener de l'any passat, i també la fiscal i l'advocada de la víctima, que fa d'acusació particular. Ara bé, la notificació no es farà en públic, per tant, no hi haurà premsa a l'interior de l'edifici de l'Audiència. Alves s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó per agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Barcelona. Una sentència que va arribar ben aviat, perquè fa només un parell de setmanes que es va fer el judici.
I atenció a aquesta dada, perquè més de la meitat dels joves catalans d'entre 16 i 24 anys creuen que el feminisme ha anat massa enllà. Ho revela el nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Al conjunt de la població ho pensen un de cada tres catalans, però destaca sobretot la posició dels nois joves. El director del CEO, Jordi Muñoz, creu que l'enquesta ratifica la percepció que el jovent masculí està fent un gir cap a posicions més conservadores.
Observem un patró de moviment cap a la dreta dels nois joves, dels homes de l'edat més jove, que és bastant consistent entre diferents temes. No vol dir que la majoria siguin de dreta, o d'extrema dreta, ni res de tot això, simplement que és més intens el moviment cap a la dreta d'aquest sector de la societat.
La majoria de joves, a més, també diuen que se senten discriminats i pràcticament la meitat diu que parlar tant d'assetjament sexual pot empitjorar les relacions de parella, Adrià Santa Susanna.
Hi ha diferències notables entre el que pensen els homes i les dones sobre el feminisme. Un 40% dels homes creu que el feminisme ha anat massa lluny i són reticents als avenços del moviment, un percentatge que redueix al 30% si mirem només el que pensen les dones. La diferència més significativa, però, és si mirem el gènere i l'edat, sobretot amb els més joves, d'entre 16 i 24 anys. Més de la meitat dels nois més joves creuen que el feminisme ha anat massa enllà, però les noies creuen al contrari. Gairebé 8 de cada 10 noies joves diu que no ha anat massa lluny. Una altra dada sorprenent, també del CEO, és que 4 de cada 10 catalans creu que hi ha dones que posen denúncies falses per fer mal a la parella i treure'n diners. I encara una altra dada, si ho fragmentem per partits, els nois joves i votants de Vox són els únics que creuen que són els homes els que pateixen desigualtats. Tot plegat en una enquesta que també pregunta sobre la immigració. La gran majoria de catalans creu que és bona per l'economia i per la vida cultural.
3:15 del matí.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Als esports, el Barça deixa viu al Nàpols i es juga la classificació pels quarts de final de la Champions a Montjuïc. Els de Xavi Hernández van empatar a 1 amb gol de Lewandowski, van ser millors que els italians, però van perdonar i se'n tornen cap a Barcelona amb sensacions contradictòries, Pedrol.
Sí, la tornada serà d'aquí a 3 setmanes, el dimarts 12 de març. El Barça va xutar 6 vegades a porteria i podria haver sentenciat l'eliminatòria ja a la primera meitat, però no va ser prou contundent. Tot i això, la primera mitja hora dels de Xavi va ser una de les millors de la temporada. Van tenir 3 ocasions molt clares, però curiosament no es van avançar fins a la represa amb aquest gol que deies de Lewandowski. Ara bé, després d'això, es va tornar a veure un Barça mediocre contra un Nàpols en hores baixes. L'equip va deixar de pressionar, el Nàpols va créixer i el seu golejador, el nigerià Osimhen, va empatar un quart d'hora pel final en l'únic xut a porteria dels italians. I com és habitual, aquí el Barça no va saber defensar-se en pilota, va perdre el control i va acabar patint contra un rival que només s'ha entrenat 2 cops amb el seu nou entrenador.
Enviada especial de RAC1 a Nàpols, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. L'expedició del Barça marxava del Diego Armando Maradona amb la sensació d'haver deixat escapar viu al Nàpols. Els blaugrana especialment superiors durant la primera mitja hora de joc, però també en bons minuts a la segona part, en què va arribar el gol de Lewandowski, no van traslladar el seu domini majoritari al marcador i els rivals, que havien començat molt desorientats amb el canvi d'entrenador, van saber aprofitar les errades del Barça per respondre amb l'empat. Xavi, satisfet per la versió de l'equip, lamentava l'oportunitat perduda.
Ens ha faltat aquest ordre i la pausa i el control i el domini del joc, que llavors ha vingut el gol del Nàpols, no? Jo, per mi, és una llàstima. Avui em queda una sensació de amargant, no? Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit.
Xavi havia insistit a la prèvia que havien de jugar sense renunciar a res, però sent conscients que encara quedaria la tornada del 12 de març. Amb l'1-1 decidirà Montjuïc i Xavi està convençut que jugant com ahir poden ser optimistes per plantar-se als quarts de final.
Tot plegat ho comentarem a la tertúlia de futbol avui amb Joan Jupallàs, Roger Saperes i Santi Segurola. Què més tenim, Pedrol?
Doncs mira, que més enllà del Barça, el Porto va protagonitzar una de les grans sorpreses de la jornada de la Champions després de guanyar 1-0 l'Arsenal. A més, ho va aconseguir amb un golaç del brasiler Galeno a l'últim minut del temps afegit. A banda de la Lliga de Campions, a Anglaterra, el Liverpool va guanyar 4-1 al Luton Town i torna a distanciar-se a 4 punts del Manchester City, tot i que els de Pep Guardiola tornen a tenir un partit menys. Als Estats Units, aquesta matinada, l'Inter Miami ha obert la temporada de la MLS. Han sigut titulars Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez i Sergio Busquets, i l'equip de Florida més s'ha estrenat amb victòria, 2-0 contra el Real Salt Lake. I en bàsquet, avui Ricky Rubio tornarà a jugar un partit de bàsquet gairebé un any després. Ho farà amb la selecció espanyola en el partit de classificació per l'Europa europeu, que els de Sergio Scariolo juguen contra Letònia a les 8 del vespre.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Més coses, 12.000 pagesos, segons els sindicats convocants, 4.000 segons la delegació del govern i 500 tractors van ocupar ahir el centre de Madrid en la protesta més multitudinària i sorollosa de les que s'han fet fins ara a l'estat espanyol per protestar contra la política agrària. La tractorada a Madrid va acabar davant la seu del Ministeri d'Agricultura i es van produir alguns enfrontaments entre la policia i els pagesos que van acabar amb dos agricultors detinguts i també 5 policies ferits. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sí, la policia va fer ús de les porres per impedir que centenars de pagesos trenquessin el recorregut establert. I des de la Puerta d'Alcalá portessin la protesta i la tractorada cap al Congrés dels Diputats. Els ànims ja estaven prou calents perquè els pagesos denunciaven que s'havia impedit el pas de fins a un miler de tractors que s'haurien quedat fora de Madrid. Pel que fa a les reivindicacions, Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, diu que la protesta demostra que ha arribat l'hora que els governs donin resposta.
Ja n'hi ha prou, un crit ben gros, esperant que hi hagi respostes per part del govern de l'Estat i a cada territori per part dels consellers i conselleres que també tenen que donar resposta.
Les protestes dels pagesos i els ramaders continuen. Dilluns que ve hi ha una altra tractorada a Madrid convocada pels tres sindicats majoritaris, ASAJA, UPA i COAC.
Gràcies, Roger. Encara a Madrid, el govern espanyol posa més pressió a Junts i reconeix públicament per primera vegada que hi ha la possibilitat que la llei d'amnistia no s'acabi aprovant.
Fins ara la Moncloa sempre havia transmès un missatge de confiança en la negociació, però diversos ministres ja temen que els de Carles Puigdemont no baixin del burro. I fons de la Moncloa diuen a RAC1 que la pròrroga de dues setmanes podria acabar sense acord. Pedro Sánchez ahir des de Rabat feia una última crida a Junts per portar la negociació fins al final.
Esa importante ley, esa trascendente ley para la democracia española, para la superación de todo lo que aconteció en el año 2017, al menos desde el punto de vista judicial, quede superada con una ley de amnistía que sea constitucional y que tenga todas las garantías jurídicas para que se lleve a efecto.
Ara bé, tot i aquest crit d'alerta, Sánchez manté la confiança i remarca que la legislatura durarà 4 anys.
I mentrestant, les últimes hores, el PSOE l'ha esquitxat una polèmica relacionada amb un dels seus diputats i exministre, José Luis Ábalos. La Guàrdia Civil ha detingut qui va ser la seva mà dreta quan Ábalos era ministre de Foment. L'acusa d'un presumpte frau en la compra de mascaretes durant la pandèmia, amb la qual, segons el diari El Mundo, s'hauria embutxacat 10 milions d'euros.
La Guàrdia Civil va detenir 20 persones allà en 8 províncies. L'origen de tot és una denúncia del PP de Madrid sobre la compra massiva de mascaretes a principis del 2020. Són mascaretes que els ministeris de l'Interior i de Foment i les comunitats de Canàries, en aquell moment presidida pel ministre socialista Ángel Víctor Torres, i Balears, que governava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, van comprar conjuntament. En total, 53 milions d'euros. I un dels 20 detinguts és Coldo García, un dels principals assessors del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos. La policia creu que hauria format part d'una trama de cobrament de comissions i suborns en la compra de mascaretes i l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i suborna a funcionaris.
I Salut ha detectat un nou brot de tosferina a Catalunya. Ara, a Terrassa, el departament confirma que n'ha diagnosticat uns 200 casos a 12 escoles diferents. Tots són lleus. Aquesta malaltia, recordem, aquesta malaltia infecciosa, ha tornat amb força ara després de la pandèmia.
Des de l'inici d'any s'han registrat, si fa no fa, els mateixos casos que en tot l'any passat, al voltant del mig miler. A principis de mes s'investigaven diversos brots a Cerdanyola del Vallès i la incidència també ha augmentat amb força a les comarques de Lleida.
I un últim apunt, perquè la presó Model de Barcelona commemorarà els 50 anys de la mort de Salvador Puig Antich. Del 2 al 7 de març, una trentena de referents de la cultura, el dret i el pensament reflexionaran sobre les lluites socials i recordaran la figura de Puig Antich, que va morir executat a la presó Model per part del règim franquista, i per això doncs, la majoria d'actes de record es faran allà. Sota el títol El compromís vigent 1974-2024, durant 6 dies es parlarà de què queda en l'actualitat de la lluita de Puig Antich. Alguns dels ponents seran Anna Sallés, Carles Vallejo, Lluís Llach, Sergi Belbel, Fernando León de Aranoa i les germanes Puig Antich. Podran assistir a les xerrades, 300 persones cada dia amb reserva prèvia i, això sí, de forma gratuïta. Sí, 53.
A Avui el pernil serà reserva en rodanxes dia nostra a la cena amb un 25% de descompte per només 2,69€. A botigues i a dia.es.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Del 24 de febrer al 2 de març, portes obertes a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès.
La més gran exposició amb més de 120 vehicles, entre caravanes, autocaravanes i campers noves i d'ocasió, amb grans rebaixes i promocions.
Recorda, portes obertes del 24 de febrer al 2 de març a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès. T'hi esperem.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser
42.024. 4, 2, 0, 2, 4.
Sèrie
26. 0, 2, 6.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la carregadora del mòbil.
Quan el seu telèfon arriba al 70% de bateria, li neix una angoixa que des de l'intestí prim es va enfilant fins a l'esòfag, recobrint d'ansietat tot l'estómac. Aleshores busca el carregador, on era, on l'he deixat, i el connecta, i respira mig tranquil·la, només mig tranquil·la. N'hi ha d'altres, fins que no arriba a l'1%, no creuen que l'han de carregar. I encara hi ha un grup més selecte que pot viure amb el mòbil apagat, però ella sent que la vida se li escapa. No ho diu, però enveja la gent que no pateix, que tant li fa arribar tard, no tenir cobertura, menjar deshores, despertar-se a mig matí. El seu ordre, com la seva bateria, ha de tenir un control exhaustiu. I per això va entrar en un programa de prova per eliminar la seva dependència. I mirava fixament la bateria al 50% i havia de fer respiracions. I unes hores més tard, al 20%. I ara potser sí que la carregaria, però no. I al 10, al 9, al 8, fins l'1%. I aleshores podia carregar-lo. La teràpia la va canviar tant que, com la vida, ara fa tard, no té cobertura, menja deshores i es desperta a mig matí perquè l'han fet fora de la feina i l'ha deixat al marit.
Sí, sí, 56. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
En 1969 hubo un evento multitudinario, histórico, en Estados Unidos. Varios artistas congregaron a miles de personas durante días. No, no estoy hablando de Woodstock, sino del Harlem Cultural Festival. Y que no haya trascendido de forma global hasta nuestros días es significativo. Si lo ha hecho, es gracias al documental Summer of Soul, que rescató las imágenes de aquellos días que estaban enterradas en un archivo para que lo veamos, lo sepamos y lo gocemos. Actuaron, entre otros, leyendas como Nina Simone, Stevie Wonder, B.B. King, y musicalmente es una maravilla. Pero es que el documental, que ganó un Oscar, es una celebración de la cultura afroamericana, un homenaje, un grito de rabia también ante la marginación, la exclusión social, el racismo. Summer of Soul es una experiencia que no deberías perderte, y está en Disney Plus.
I ara anem amb el diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia. Ràdio Nacional d'Espanya recollien l'opinió d'un ciutadà basc que volia fer-se l'arakiri, però no li va sortir bé.
Que me de parecer que estamos en el País Vasco, pues parece que estamos en Andalucía.
Febrero no es lógico que haya estas temperaturas. Sabemos de qué es, cómo es, pero nadie toma decisiones. Y esas decisiones había que tomarlas porque esto va a peor, a peor, a peor. Están haciendo el arakiri, el arakiri. Y esas decisiones había que tomarlas porque esto va a peor, a peor, a peor. Están haciendo el daiquiri, el daiquiri.
Sí, un còctel estava fent. I escoltem un desajust horari de Catalunya Informació.
A l'instant.
Són 2:45.
Són 2:15 de la matinada.
Repítemelo.
Són 2:45.
Són 2:15 de la matinada.
Vamos a ver, que nos
hi ha un concurs de Kiss FM, regalaven una pregunta a un oient un pèl dispers.
Política espanyola, Carmen Melenas o Carmen Calvo?
Carmen Melenas.
Excuse me. Carmen Melenas o Carmen Calvo?
Carmen Melenas.
Muy bien, muy bien. Este hombre merece un premio, ¿eh?
Toc, toc. Te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.